Salutacions. L'arbrat de Sant Cugat s'ha vist impactat per la sequera persistent dels darrers 3 anys. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, en aquest període han mort 1.372 arbres. D'aquests, 631 són d'entorns viaris i 741 de parcs i jardins. Si bé és cert que la sequera no ha afectat directament en el decés d'aquestes plantes, implicacions indirectes com les mesures d'estalvi d'aigua han propiciat que s'hagin produït moltes d'aquestes morts. Avançar l'horari de reg a moments de menys insolació, instal·lar reg localitzats i augmentar el nombre de cisternes són algunes de les iniciatives que s'han dut a terme des de l'Ajuntament per evitar més morts d'arbres. Apartar-se de la carretera en sentir el clàxon d'un cotxe, emocionar-se amb una obra de teatre o comunicar-se amb una persona que porta mascareta són situacions anecdòtiques per a molta gent, mentre que per a les persones amb sordesa poden ser obstacles insalvables. Pau Soler és una persona amb sordesa profunda des del naixement.
La societat avui en dia doncs, està molt més conscienciada des de fa unes dècades. Potser hi ha més coneixement, més conscienciació, però també hi ha molt desconeixement i la gent a vegades no sap com enfrontar o com atendre a les persones amb sordesa quan hi ha situacions de comunicació complicades, complexes.
Motiu de la Setmana Internacional de la Sordesa, que s'allargarà fins diumenge, han passat pel magazín Faves Comptades Pau Soler i Natàlia Corrales, intèrpret de Llengua de Signes. I Cugat Mèdia regala 2 abonaments familiars Premium per al festival Petits Camaleons 2024. Pot participar en el concurs del mitjà públic i es pot endur un abonament Premium groc per a 4 persones de dissabte i un abonament Premium vermell per a 4 persones de diumenge, qui ho desitgi. El festival Petits Camaleons aterra al Teatre Auditori i el seu entorn del 4 al 6 d'octubre amb pràcticament totes les entrades exaurides. Per participar en el concurs només cal omplir el formulari de www.cugat.cat. Dimecres 2 d'octubre es donaran a conèixer les persones guanyadores a cugat.cat. Els àlbums il·lustrats s'han convertit en una eina fonamental per al desenvolupament dels infants. Així ho ha explicat a la secció de literatura del magazín Faves Comptades Montsoler, llibretera del Patí de Llibres, que subratlla la importància d'aquests llibres per fomentar la comunicació, l'aprenentatge i el vincle emocional entre pares i fills.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quan passen 4 minuts de les 11 del matí, ens en retrobem amb en el Faves Comptades. Obrim aquesta segona hora avui per parlar de cinema i en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui, Víctor, parles d'un dels meus ídols de joventut. Ja després m'ha canviat una mica l'opinió, després de conèixer algunes notícies. Però avui ens parles de qui?
Doncs d'Alain Delon. Alain Delon, sí. Alain Delon, clar, és que va morir, mort aquest estiu, diguéssim, el 18 d'agost, tenia 88 anys, i bé, ha estat un dels grans actors més importants d'Europa, especialment de França, i va fer moltes pel·lícules, però d'aquelles que puguis dir que han quedat en la història del cinema, menys, molt poques, però sí n'hi ha algunes, que són dues que va rodar amb Visconti, que eren Rocco i els seus germans, i el Gattopardo, i una altra també amb Michelangelo Antonioni, que va ser l'Eclipsi. I després hi ha una pel·lícula que és A ple sol, basada en una novel·la de Patricia Highsmith, que té, aquesta pel·lícula té 64 anys i continua fresca com el primer dia, i és molt bona, amb Alain Delon, el protagonista, molt jove llavors, la Marie Laforet i el Maurice René. I en parlarem d'ell, però avui l'escoltarem, però sobretot cantant, perquè també havia cantat una mica bé, cantat o declamar, amb música.
I l'escoltarem,
sí. I l'escoltarem, sí.
Doncs és el protagonista del cinema a la xarxa d'avui.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa. Qui us parla és en Víctor Alexandra. Avui us parlarem...
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de dire.
Des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Et de toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fadent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg musical que sentíem era les veus de Céline Dion i Alain Delon interpretant una de les cançons italianes més famoses que després ha estat cantada en altres llengües, com en aquest cas en francès. Parole, parole és una cançó que va néixer el 1972 cantada per Mina i Alberto Lupo i que va agradar tant que ràpidament va tenir versions com ara la de Carmen Sevilla i Paco Rabal, o la de Dalida i Alain Delon. La versió de Dalida i Alain Delon es va gravar el 1973 i la de Céline Dion i Delon el 1996, és a dir, que són 23 anys els que separen aquestes dues versions. I si hem obert amb la veu d'Alain Delon és perquè serà precisament ell el protagonista del nostre Cinema a la Xarxa d'avui, a motiu de la seva mort recent, el 18 d'agost passat, a l'edat de 88 anys. Alain Delon havia nascut el 8 de novembre de 1935 i va tenir una infantesa una mica convulsa per les batalles judicials dels seus pares. Als 14 anys va deixar l'escola, de fet l'expulsaven de tot arreu pel mal comportament, va acabar fugint de casa i als 17 anys es va allistar a l'exèrcit. Després va fer feines diverses fins que tot d'un plegat a la seva vida doncs, hi ha un tomb. Un tomb gràcies a la relació amb l'actriu Brigitte Auber, una mica més gran que ell, que començava a tenir petits papers en el cinema, com per exemple la pel·lícula Les portes de la nit, de Marcel Carné. Brigitte Auber encara viu, per cert, en aquests moments té 99 anys, i ella i Delon van anar al Festival de Cannes, i ell, amb el seu físic espectacular, de seguida va cridar l'atenció. Debut amb 22 anys a la pel·lícula Quan la dona s'implica, d'Yves Alegret, i tot seguit intervenen dos films, Una rossa perillosa, de Marc Alegre, i a Christine, que a l'estat espanyol s'estrena amb el títol de Amoríos, al costat de Romy Schneider, que és un film que narra la història sentimental entre un tinent de l'exèrcit i una cantant d'òpera. Aquesta pel·lícula va suposar l'inici d'una relació sentimental entre Delon i Romy Schneider, que va durar anys, però amb moltes turbulències. En aquesta etapa semblava que el cinema veia en Alain Delon més aviat un xicot ben plantat, ideal per a pel·lícules romàntiques, que no pas el personatge ambigu que després va interpretar en moltes pel·lícules. Qui va descobrir aquest cantó fosc de Delon va ser el director René Clément, que li va donar el paper protagonista del film A ple sol, al costat de Monique Renée i Marie Laforet, basat en la novel·la de El talent de Mr. Ripley de Patricia Highsmith. És un film esplèndid que avui, 64 anys després de la seva realització, continua tan fresc com aleshores. Això passa el 1960, justament el mateix any que Luchino Visconti posa l'ull en Delon i l'incorpora a la pel·lícula Rocco i els seus germans, un dels grans títols de la filmografia de Delon. De fet, dirigit per Visconti, Delon sempre brillarà. Però ara aturem-nos un moment i escoltem la veu d'Alain Delon cantant la cançó de la pel·lícula Els aventurers. La cançó es diu Letícia.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colorais de bleu nos chimères.
Letícia, una cançó de la banda sonora del film Els aventurers, de Robert Enrico, interpretat per Alain Delon, Lino Ventura, Joana Ximcus i Serge Reggiani. Quan Delon roda aquesta pel·lícula, i les que he esmentat abans, està a la trentena i aconsegueix un paper en el que serà un clàssic del cinema italià, que és L'eclipsi, de Michelangelo Antonioni, al costat de Mònica Vitti i Paco Rabal. De tota manera, és també en aquella època que esclata un afer criminal relacionat amb la seva persona. Va ser mentre rodava La piscina amb Romy Schneider que el seu guardaespatlles, Esteban Markovich, va aparèixer assassinat en un abocador d'escombraries de París. Resulta que la policia va descobrir que hi havia unes festes de caràcter sexual en les quals participaven Alain Delon i altres figures del cinema, així com també el que seria després president de França, Georges Pompidou, i la seva dona. Fruit d'això van sorgir tot un seguit de fotos en què es veia la senyora Pompidou en situacions compromeses. El cas és que el guardaespatlles de Delon va ser assassinat i tot apunta que l'assassí va ser un tal François Marcantoni, figura vinculada al crim a Còrsega i amic d'Alain Delon. Sempre es va sospitar que Alain Delon tenia molt a veure en tot allò, però mai no s'ha aclarit. També són aquells, més o menys, els anys en què Delon prova sort a Hollywood i fa algunes pel·lícules, com ara L'últim homicidi de Ralph Nelson amb Van Margret, Van Heflin i Jack Palance, el Rolls-Royce groc d'Anthony Asquith amb tot un estol d'estrelles internacionals, o Els Centurions de Mark Robson amb Anthony Quinn. Però allò va ser un intent fallit. Delon no encaixava a Hollywood. Fins i tot es van anunciar pel·lícules en què estava previst que ell hi aparegués i que al final el van rebutjar. El van rebutjar en dues adaptacions d'obres de Tennessee Williams, La nit de la iguana, de John Huston, i Propietat condemnada, de Sidney Pollack, i també el van rebutjar en un western de Sam Peckinpah que mai no es va rodar. En fi, escoltem ara Alain Delon cantant en francès la cançó de la pel·lícula El cas de Thomas Crown, Els molins del teu cor.
Thank you.
ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur les forêts de Norvège, sur les moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, qui sait ce que tu m'as dit? Mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Alain Delon cantant Els molins del teu cor, el tema principal de la pel·lícula de Norman Jewison, El cas de Thomas Crown, que van protagonitzar Steve McQueen i Faye Dunaway l'any 1968. Per la composició d'aquesta cançó, Michel Legrand es va inspirar en el segon moviment de la Sinfonia Concertante de Mozart i va guanyar un Oscar. Després d'això, la carrera d'Alain Delon no s'atura en cap moment, per bé que tendeix a la dispersió i roda pel·lícules molt desiguals quant a qualitat. Entre els anys 1968 i 1982 manté una relació sentimental amb l'actriu Mireille Darc, però durant un temps estableix un triangle amb l'actriu Madly Bamy, que va conèixer en el rodatge de La piscina. I aquesta relació triangular va donar com a fruit una pel·lícula titulada Madly, interpretada per tots tres, per Delon, Mireille Darc i Madly Bamy, amb un guió de la Mireille Darc. Poc abans de morir, Alain Delon va dir que Mireille Darc havia estat l'amor de la seva vida. Però això s'ha de relativitzar, perquè Delon ja havia dit això mateix abans sobre Romy Schneider. Sobre Mireille Darc va dir això. Mireille tenia un coneixement profund de l'art de la interpretació. Ella em va encoratjar a explorar nous territoris, a desafiar-me a mi mateix com a actor. Moltes de les decisions que vaig prendre a la meva carrera en aquells anys van estar influïdes per les nostres converses i el seu suport. En el terreny amorós, i més enllà de Romy Schneider, Mireille Darc o Madly Bamy, Alain Delon va tenir un munt d'afers amb dones com les cantants Nico i Dalida, la model Rosalie van Bremen, les actrius Catherine Blaney i Anne Perillaux, o amb Nathalie Delon, l'única amb qui es va casar. Alain Delon va rodar la seva última pel·lícula l'any 2019, quan tenia 84 anys. La pel·lícula es diu Qualsevol semblança. És l'última perquè aquell mateix any va patir un vessament cerebral. Va ser la cloenda una carrera extensíssima desenvolupada al llarg de més de 60 anys. Val a dir que Delon no era un home que transmetés molta simpatia. Tenia una imatge més aviat distant i un tarannà polític vinculat a l'extrema dreta francesa. Però com a actor és obvi que deixa una empremta pel fet d'haver protagonitzat dues de les grans pel·lícules de la història del cinema a les ordres de Luchino Visconti, Rocco i els seus germans i el Gattopardo. Alain Delon, com hem dit, va morir de càncer el 18 d'agost passat a l'edat de 88 anys i al seu enterrament hi van assistir Brigitte Bardot i Claudia Cardinale. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que li hem dedicat i que ha tingut Pablo Valenzuela a les vies de so, escoltarem Alain Delon interpretant una cançó. Però remarco interpretant més que no pas cantant, ja que de fet Delon no canta sinó que recita. És una gravació bastant recent, és a dir, amb un Delon ja gran, i per tant notarem que la seva veu és molt diferent de la que li hem escoltat en les cançons anteriors. Però és també una veu més profunda, més sentida, més d'acord amb el que diu la lletra de la cançó. La cançó es diu "T'estimo només a tu", que és potser la frase que Alain Delon va repetir més vegades a la seva vida. Fins la setmana vinent, amics.
Quand la solitude te fait battre des cils, quand à force d'habitude tous les bruits de la ville deviennent les échos de ses propres silences, quand c'est moi le salaud et toi l'indifférente, dis, ne comprends-tu pas que je n'aime que toi? J'aime quand on se retrouve quand ta cigarette tremble. J'aime quand tu es jalouse des vies sans importance. Oh, j'aime cette douce violence, ces mots d'après-minuit, ces hanches qui se balancent au rythme de la nuit. Sur la même route, pour un coup du destin, tu fais vaincre mes doutes, mes regrets, mes chagrins. J'aime quand on s'engueule, quand les autres s'ennuient et qu'on couche notre orgueil au creux du même lit. Dis, tu ne comprends vraiment pas que je n'aime que toi. Que toi. Toi.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Obrim la secció de ciències, al Faves Comptades, i saludem el Guillem Andrés. Guillem, bon dia.
Bon dia.
Com Com estàs?
Molt bé.
Vindràs un cop al mes a explicar-nos què és el que fas i descobreixes en aquesta secció, en aquest podcast, que es diu El Pou.
Sí, cada setmana entrevistem a un centre d'investigació, universitats catalanes, que es fan descobertes a nivell científic. Llavors és molt interessant doncs, veure com avança la ciència en fets que a vegades ens costa d'entendre a molta part de la població, però que ens expliquin, i així anem entenent també que diversos centres i universitats que és el que fan els seus laboratoris.
I avui què és el que descobrirem?
Doncs avui descobrirem un nou gen que han detectat del que causa l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, que se'n parla molt d'aquesta malaltia, però moltes vegades encara hi ha molt desconeixement, perquè no hi ha una cura encara que ho faci. Llavors descobrirem aquest nou gen que han descobert des de l'IRC a Sant Pau, que a més és curiós la manera de com han arribat a trobar aquesta mutació.
Amb qui has parlat?
He parlat amb l'Álvaro Carballo, que és un neuròleg investigador de l'IRC a Sant Pau, i això que ens explica això, com han arribat a descobrir aquest gen, perquè van detectar que des de diversos pobles de la Rioja que estaven molt units, hi havia bastants casos d'ELA superiors als que hi ha a la població, llavors van anar a mirar què és el que passava en aquesta regió petita de pobles, i a partir d'aquí han aconseguit trobar aquesta mutació compartida que tenien diferents pacients.
Doncs anem a escoltar amb detall tot el que ens han explicat.
L'esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com a ELA, és una malaltia sobre la qual en queda força per descobrir tant les seves causes com per fer possibles nous tractaments. Recentment, investigadors de Sant Pau han descobert un nou gen que causa l'ELA, un descobriment que s'ha fet gràcies a un augment sobtat de diagnòstics d'ELA en diversos pobles propers de la Rioja. Per saber-ne més detalls, en parlem amb el neuròleg investigador de l'IRS de Sant Pau, el doctor Álvaro Carballo. Benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, l'ELA és una malaltia que moltes vegades doncs, ens sona i que se'n parla, però segurament encara diguem que no en sabem gaire de la malaltia, segurament. No sé si creieu que segurament encara queda molt per descobrir, tant el que deia, tant les seves causes com possibles nous tractaments.
Sí, sí, és clar. No en sabem gaire d'aquesta malaltia, no tenim molt clara quina és la causa, tot i que sí que sabem una mica els processos que tenen... Que passa per desenvolupar-la després, no tenim una causa tampoc molt clara i ens queda molta feina per investigar.
Com deien, que en el cas aquest del nou gen que heu descobert, es troben 10 pacients amb ELA de 7 famílies no relacionades en una regió de la Rioja, i això, evidentment, doncs causa una mica de preocupació o d'alerta per saber què està passant. No sé quan us salta aquesta alerta a vosaltres i quins són aquests primers passos que feu per descobrir quina possible relació poden tenir entre ells.
Bueno, la veritat és que és una feina que portem ja molts anys, sobretot el doctor Ricard Rojas, que és el coordinador de l'equip, des de 2009. Bueno, com que tenim molta relació amb les neuròlogues de la Rioja, ens van enviant pacients com a segona opinió, quan un rep un diagnòstic tan greu com el de la ELA, dintre del sistema sanitari públic, tens dret a una segona opinió per una persona que sigui experta en aquesta malaltia per poder confirmar que el diagnòstic és correcte, no? Llavors, des de 2009 vam començar a rebre pacients de les neuròlogues de la Rioja, com això que t'he explicat, de la segona opinió, i vam anar apuntant a l'origen geogràfic d'on venia cada pacient, i ens vam adonar al llarg dels anys que molts d'aquests pacients venien d'una mateixa zona, que són uns poblets molt petitons del sud-est de la Rioja, i bueno, acumulant casos vam pensar, ostres, hi ha molts casos que són familiars, hi ha molts casos en una zona que és molt petita, aquí pot estar passant alguna cosa i pot tenir un origen genètic, que és el que normalment pensem quan s'acumulen casos així, no? Llavors, és una feina que portem molts anys i que, sobretot aquest últim parell d'anys, ja vam començar a treballar amb el doctor Oriol Dols, que és un biòleg especialitzat en la part de genètica i genòmica, i vam detectar que un gen podia ser un bon candidat dintre d'alguns altres. Vam detectar que l'ARPP21, que és aquest que ha sortit després, podia ser un bon candidat perquè estava compartit entre diversos pacients, i després el vam anar a buscar en altres pacients que tenien també la malaltia, i sí que sembla que pot tenir una relació. A més, el tipus de proteïna que codifica aquest gen sí que em semblava que podia ser això, un gen que possiblement fos la causa de la malaltia en aquests pacients.
Perquè, com comentaves ara, el que descobriu és aquesta mutació del gen ARPP21 i que, com deies, que codifica per una proteïna d'unió a l'ARN. Explica'ns una mica això perquè ho puguem entendre.
Doncs, a dia d'avui hi ha més de 40 gens que sabem que poden ser causals de la malaltia, és a dir, mutacions en aquests gens, que sí que es coneixen, poden produir o predisposar a tenir la ELA. La ELA en si no és ben bé una malaltia genètica, o la major part dels casos no és una malaltia genètica. Només entre un 5 i un 10% sabem que són casos que venen genèticament determinats. I dintre de tot, dintre d'aquests casos que identifiquem un gen, normalment aquests acostumen a ser casos familiars, no? I aquests gens que identifiquem tenen a veure amb molts processos. El cas de l'RPP21 és una proteïna que codifica, o és una proteïna que es relaciona amb l'ARN, però hi ha altres proteïnes que poden codificar, poden ser codificades per altres gens i que tenen a veure amb altres processos, no? Com la d'unió a l'ADN, del transport dels axons de la proteïna o dels microtúbuls o de la immunitat. És a dir, hi ha diversos processos que intervenen en la fisiopatologia de la malaltia i en aquest cas aquest gen en concret que hem trobat és una proteïna d'unió a l'RNA, no? De com s'interpreta el codi genètic i com es desenvolupen les proteïnes, no? És un dels mecanismes que són més coneguts a la malaltia, però ja dic que no és l'únic.
I no sé per què s'ha donat aquesta casualitat de que diversos pobles d'aquí dalt de la Rioja tenien aquest gen. No sé per què creieu que ha confluït tan units a casos propers i si creieu que pot haver-hi altres zones en les quals també hi hagi bastants casos més habituals de lo normal i que poden també compartir aquests gens.
Doncs a priori no estaven emparentats aquests pacients, tot i que quan trobes tants casos que en una zona que és superpetita i que no hi ha tanta gent, i sobretot en zones que són rurals, que no, la població no s'ha desplaçat gaire, el que pensem és que segurament tinguin un avantpassat comú i que entre ells no es coneixen, però segurament tinguin aquesta relació de familiaritat i que per això comparteixen aquesta mutació. No ho podem saber segur, però sí que és aquesta la teoria que nosaltres tenim. I és per això que detectem aquest augment de la incidència en aquesta regió super delimitada i molt, molt local. Això pot estar passant en altres zones i és una feina que tenim ara per davant i hem contactat amb diversos hospitals de tota la geografia, no només de Catalunya, sinó també d'Espanya, perquè interessa també d'altres zones, per esbrinar quina és la freqüència que pot tenir aquesta mutació en altres regions. I això és una feina que hem començat a fer ara, arran de la detecció d'aquest gen, i que ens donarà bastanta feina per els següents mesos.
Segurament una feina és aquesta d'intentar descobrir a veure si en altres regions també comparteixen aquest gen, però no sé també si qui s'hi obre també altres noves vies, sigui de possibles noves causes també que acabeu descobrint de l'ELA, com de nous tractaments que recordeu, ara confirmaràs tot de tot, però l'ELA és una malaltia que no té cura, però sí que hi ha diversos tractaments. No sé si aquestes noves descobertes de les causes poden també fer evolucionar els tractaments que s'hi fan.
Sí, és clar. Cada vegada veiem que el tractament va més dirigit, no només en l'ELA, el tractament, la tendència és que a les malalties neurodegeneratives va bastant dirigit i sobretot les causes genètiques comencen a tenir un tractament més específic. És el cas de l'ELA, que a principis d'any sortia un tractament específic dirigit frente a una mutació o a mutacions d'un gen en concret de la malaltia, i cada vegada veiem que com que no sabem la causa primerenca, aquestes mutacions sí que ens permeten fer un tractament més o menys dirigit frente a aquestes causes, no? Llavors, el poder identificar nous gens que tinguin aquestes mutacions obre la porta a tenir una teràpia dirigida que fins ara no teníem. Això segurament trigarem alguns anys, perquè mutacions com aquesta segurament no siguin molt exteses per la geografia i són només a regions petites, però és un avenç, és clar.
Doncs hem pogut parlar d'aquesta descoberta d'un nou gen que causa l'ELA gràcies a l'Álvaro Carballo, neuròleg i investigador de l'IRS de Sant Pau. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos la visibilitat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Els escacs i Sant Cugat són d'aquelles relacions de tota la vida que amb el pas del temps, en comptes d'erosionar-se, reforcen. Un dels responsables d'això és el Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat. Aquesta agrupació, que encara no ha celebrat el seu primer aniversari, ja és tot un referent al món dels escacs infantils a Catalunya. Avui ens acompanya un dels seus fundadors i actual president, Ramon Puigneró. Benvingut, Ramon.
Moltes gràcies, Carme.
1 de desembre... Per tant, serà la data en què fareu... O farà un any de la presentació oficial, més ben dit, perquè és el 10 de novembre quan vosaltres teniu establerta la data de naixement de la vostra entitat, oi?
Sí, el CIF, diguéssim, de l'entitat, doncs neix el dia 10 de novembre, per tant, és el dia que comença a córrer el club.
I, per tant, a punt de celebrar el primer anyet?
Sí, encara no fa ni un any, sí, però han passat tantes coses que sembla que faci més temps.
Han passat moltes coses, per tant, jo crec que també és un bon moment per valorar aquestes coses que han anat passant en aquest inici de camí, no?
Sí, la veritat és que és un bon moment per fer balanç i creiem doncs, que és un balanç molt, molt positiu, no? Jo crec que ningú s'esperava doncs, aquest recorregut que hem tingut i de fet doncs, crec que estem en boca de molta gent, no? Del món dels escacs a Catalunya, doncs, de l'enorme creixement que hem tingut i bé, doncs, molt orgullosos del que m'he fet, però doncs, amb ambició doncs, per poder seguir creixent i fer moltes coses.
Hem d'anar als orígens de tot això i saber on comença la vostra història. I comença en un altre club d'escacs, el Club d'Escacs Sant Cugat, no?
Exacte, sí, sí.
Què va passar?
Bé, doncs hi van haver doncs, diferències en com volíem doncs, que fos el club. Doncs ells tenien una idea de club que és molt, molt lícita, que era un club més enfocat a la competició i doncs, a la competició d'adults i del primer equip, i doncs hi havia un grup de pares, la majoria, de fet, de pares de l'escola del club, que pensàvem doncs, que es podia doncs, potenciar molt més l'escola i dotar de més recursos a l'escola. I bé, doncs, escolta, cadascú doncs, va escollir el seu camí lliurement i doncs vam decidir doncs, crear aquest nou club, que és on hi ha una realitat, i que cadascú doncs, fes el camí doncs, pel seu cantó, però bé, vull dir, hi ha, diguéssim, una relació cordial amb l'altre club i els hi desitgem doncs, el millor.
Mm-hmm. Per tant, estem parlant d'un grup d'infants, vora una trentena?
Bé, el que tenim ara o els que van...
No, els que van sortir del club d'escacs
sí,
de Cugat per
ser,
formar el nou
sí,
club.
Sí, deurien ser una, sí, entre 20 i 30, més o menys. Sí, sí.
Uh-huh. Per tant, vosaltres, mentre heu estat aquest període en què formàveu part del club d'escacs a Sant Cugat, la teva vinculació, per exemple, era com a pare únicament? O...
Bé, era com a pare i també doncs, vaig formar part de la junta del club doncs, fins a la meva sortida i creació del nou club. Uh-huh.
Uh-huh. Aquesta disparitat de criteris, aquests enfocs diferents que fèieu uns i altres, en unes declaracions que fèieu vosaltres mateixos indicàveu que el que volíeu és apostar per invertir tots els recursos en professors que formin els alumnes.
Correcte.
És aquest el valor que vosaltres volíeu imprimir en aquesta nova entitat, no?, que creeu?
Sí, bàsicament per mi eren dos aspectes importants, no? Per un cantó, doncs, de destinar tots els recursos que generava l'escola a l'escola, no? És a dir, als seus alumnes, ja siguin doncs, alumnes infantils com també adults, i, en segon lloc, donar a conèixer els escacs a la ciutat, no? Jo crec que, ho dic sempre, els escacs és l'esport adormit, no? És a dir, tothom hi juga, o molta gent hi juga, hi ha moltíssima gent que hi juga cada dia, per internet, a les escoles, etc. I, en canvi, doncs, no es coneix, no? I crec que en aquest any hem aconseguit que es parli d'escacs a Sant Cugat i doncs, que segueixi parlant i que cada cop hi hagi més gent doncs, que estigui motivada per aprendre, per jugar doncs, a aquest esport que té tants beneficis.
Mm-hmm. El focus el poseu en els joves, en els infants, però és un club que esteu oberts a tothom que tingui interès per aprendre i per jugar a escacs, no? Per tant, no hi ha edat.
Exacte. Nosaltres fem classes tant per infants com per adults. També hi ha adults doncs, que estan al club, que no fan classes, que simplement doncs, juguen tornejos. I aquesta és una de les principals característiques dels escacs, que no tenen edat. És un dels esports més intergeneracional que hi ha doncs, en el món de l'esport. No? En els escacs pots veure perfectament partides d'un nen de 8 anys contra un avi de 80, no? Cosa que no passa doncs, en pràcticament cap esport. I és un de la gràcia, no?, que té aquest esport i que pensem doncs, que s'ha de, que per aquest motiu també doncs, s'ha de potenciar, no?, per aquesta relació intergeneracional que té.
Ha crescut la família des que vau començar aquell 10 de novembre?
Sí, mira, ara ho estava comptant abans de venir, de fet, perquè sabia que sortiria. Tenim ja alumnes infants, uns 67 alumnes apuntats. Si comptem els adults, doncs ja són 75. I de socis totals arribem ja a la norantena, no? Vull dir que, bé, un èxit absolut, del qual estem totalment sobrepassats. De fet, per exemple, no? en el Campionat de Catalunya que es va disputar per Setmana Santa, d'infants, ja vam ser el quart club de Catalunya que vam portar doncs, més jugadors, no? I de fet, ara, doncs, per la minicopa, doncs, vamos, estic segur que serem el club que porti més infants. Vull dir que, bueno, estem doncs, fent bona feina.
I tant. El 12 d'octubre, precisament, us encarregueu d'organitzar, juntament amb la Federació Catalana d'Escacs, aquesta minicopa de Barcelona, que es farà a l'ESEM de la Guinardera. Mm-hmm. Sí? És una competició per equips que està format per quatre esportistes de diferents categories, no? Mm-hmm. És un torneig perquè els nens i nenes, els infants, s'inicin en els escacs? O aquests ja porten una certa formació de base?
Hi ha de tot. Hi ha, doncs, hi jugaran nens que ja porten, doncs, 2, 3, 4 anys competint, i també, doncs, hi jugaran nens que ja acaben de començar. És un torneig ideal per tothom. A més, doncs, els escacs, el que té és que els emparellaments van canviant a cada ronda, no? I normalment t'emparelles amb jugadors que tenen un nivell similar a tu. Per tant, doncs, els que porten molts anys, doncs, s'aniran trobant, no?, al llarg del torneig, i els més inicials, doncs, també, doncs, acabaran jugant entre ells, no? Amb la qual cosa, doncs, tothom tindrà oportunitat, doncs, per jugar partides amb rivals, diguéssim, doncs, que siguin del seu nivell. I bé, és el primer cop que es fa Sant Cugat, el qual, doncs, ens fa molta il·lusió, i animem a tothom a que vingui a veure-ho, no? Encara que no jugui, doncs, la veritat és que és bonic de veure, doncs, com al voltant d'uns 300 jugadors, doncs, estaran, doncs, un matí i una tarda jugant a escacs.
Quina importància té per un club tan jove com el vostre acollir una competició com aquesta, i també per la ciutat?
Bé, per nosaltres ho vam tenir molt clar des del principi, no?, que volíem ser un membre actiu i que volíem, doncs, donar a conèixer i portar els escacs a la nostra ciutat. Aquí agrair, doncs, públicament la col·laboració amb l'Ajuntament, doncs, que des del primer moment, doncs, ens han facilitat molt les coses amb la cessió de l'espai de la Guinardera. I pensem, doncs, que bé, que pot, doncs, significar un punt de partida, no?, del que puguin ser els escacs de Sant Cugat, i que esperem, doncs, que cada any es pugui celebrar aquest torneig aquí a la nostra ciutat. I a més també, doncs, home, tindrà, doncs, també un impacte econòmic, no?, perquè al final estem parlant de que, en principi, està previst que vinguin més de 300 esportistes amb les seves famílies, i al ser un torneig a matí tarda, doncs, aquestes famílies, doncs, deixaran, doncs, una despesa al nostre municipi, doncs, que sempre és positiu.
Mm-hmm. Ramon, us expliqueu o us heu preguntat el per què d'aquest èxit en tan poc temps?
Bé, no, nosaltres ho vam veure des del principi, no? Els escacs és un esport que està de moda. Val? Per dos motius, jo diria. Una, doncs, perquè és molt fàcil jugar. Es pot jugar per internet en qualsevol moment, des de qualsevol lloc. Aquest estiu fèiem broma amb la gent del club de que la gent enviava fotos d'on jugava a escacs, no? Hi havia gent que jugava a Islàndia, gent que jugava, doncs, en un refugi de muntanya, que jugava, doncs, a la platja. Es pot jugar, doncs, a tot arreu. I en segon lloc, també estem veient que molts pares i mares veuen en els escacs una oportunitat perquè els seus fills deixin de banda les pantalles, no?, que avui en dia, doncs, estem veient, doncs, que estan fent tant de mal, i tinguin, doncs, una estona, ja sigui 30 minuts, una hora, dues hores, tres hores, no? Penseu que als escacs hi ha partides que duren 3 i 4 hores. Doncs és una oportunitat perquè els seus fills estiguin, doncs, durant una estona asseguts en una cadira, concentrats, pensant, gestionant les seves emocions, com és la frustració, no?, de veure, doncs, que una partida l'estaves guanyant i l'acabaves perdent. Doncs, amb un esport que vetlla molt pel respecte cap al rival, i un esport en el qual, a més, no pots culpar a ningú, no? És a dir, perquè ets tu sol contra una altra persona, no? I, a més, doncs, no pots tampoc culpar, doncs, no sé, que si plovia o que si l'àrbitre... No, això és... doncs, ets tu qui guanya, qui perd o qui fa taules, no? I a més, doncs, que també està demostrat que hi ha nombrosos estudis que demostren, doncs, que la pràctica dels escacs en infants ajuda al seu rendiment escolar, al seu rendiment acadèmic, i per tant, doncs, pensem, doncs, que això, no?, que hi ha molts pares, doncs, que cada cop es donen compte, no?, doncs, que és una bona manera que els seus fills doncs, això, no?, no estiguin enganxats a les pantalles i que tinguin, doncs, una estona per parar i per pensar, no? I a més també no només amb els infants, no?, sinó també que està demostrat que, doncs, ajuda, doncs, a prevenir la demència. És a dir, doncs, volem també iniciar un programa d'escacs als casals d'avis, doncs, perquè estem segurs que la pràctica dels escacs, doncs, a la gent, als nostres avis, doncs, també els ajudarà a prevenir doncs, a malalties neurodegeneratives, doncs, perquè bueno, ajuda doncs, a que el cervell doncs, funcioni més.
Mm. El curs passat, per cert, vau fer el primer campionat escolar a la ciutat. Què tal? Va funcionar bé?
Bé, doncs com em deia, no? Doncs també hem estat una mica sobrepassats doncs, per la resposta de la ciutadania, no? De fet, va venir el president de la Federació Catalana i ens va assegurar que no havia vist mai res igual, no? Que un club tan jove doncs, tingués doncs, aquest èxit doncs, amb un torneig escolar i que no era gens habitual doncs, que en una ciutat doncs, ajuntessin 240 nens a jugar a escacs doncs, durant un matí. Sí que hi ha doncs, un exemple d'un torneig escolar que es fa a Barcelona, però clar, que aglutina doncs, nens de Barcelona, Hospitalet, Santa Coloma, etc., que porten doncs, al voltant d'uns 700 nens. No? Però Sant Cugat, clar, és molt més petit i de fet estem animant a la resta de clubs a que facin el mateix, no? Perquè creiem doncs, que si es fa ben fet, i aquí doncs, també agrair la feina que va fer Paidós, que ens va ajudar moltíssim amb l'organització, si fas una bona feina i fas una bona promoció, al final doncs, la ciutadania respon pel que et deia abans, no? Perquè hi ha molts pares que estan veient que és molt beneficiós pels seus fills doncs, que juguin a escacs.
Quines altres activitats organitzeu per al públic en general, a banda d'aquestes competicions, d'aquests campionats que ja hem parlat, que estan centrats bàsicament en els infants?
Bé, com et deia al principi, un dels principals motius de la creació del club és de donar a conèixer els escacs a la ciutat. I estem en aquesta línia. Un cop al mes, un dissabte al mes, doncs, tenim un jugador del club que organitza unes partides simultànies al barri de Volpelleres, amb col·laboració doncs, amb l'Associació de Veïns de Volpelleres. I després, tots els dilluns, tenim un acord doncs, amb Òmnium Cultural de Sant Cugat, que ens cedeixen al seu local, que està al carrer Mir, doncs, perquè tothom qui vulgui, sigui del club o no, doncs pugui anar allà i trobar-se amb gent doncs, per jugar a escacs. Són tots els dilluns a la tarda, de 6:15 a 9:15, em sembla. Mm.
Com va començar l'afició pels escacs a casa teva?
Bé, doncs, com tot, no? de casualitat. Amb la pandèmia, doncs, bé, els cosins del meu fill doncs, feien escacs i li van ensenyar a jugar un dia i es va aficionar, doncs, li va agradar. I aleshores amb la meva dona doncs, vam estar buscant doncs, un lloc on el nostre fill doncs, pogués fer classes i vam trobar doncs, el Club d'Escacs Sant Cugat i bé, doncs, de seguida a ell li va agradar molt. I bé, doncs, va començar a jugar algun torneig i bueno, va jugar al Campionat de Catalunya sub-8 i va quedar al 7è, el primer any que anava, i vam dir, ostres, doncs... li agrada, no? I a més, doncs, no ho fa malament. I bé, doncs, a partir d'aquí ja... Després també s'apunta la meva filla mitjana. La meva dona també, doncs, fa classes, també, doncs, per les tardes. I a més, també, doncs, intentem fomentar molt els escacs a les dones, no? Perquè costa molt que les nenes i les dones s'involucrin, no?, amb els escacs. Hi ha moltes... És una reflexió molt llarga, que no farem ara, però per algun motiu doncs, és un joc més d'homes i des de la federació i des del club doncs, bé, posem tots els esforços per tal de que, doncs, intentar doncs, que les nenes i les dones també doncs, juguin més escacs. No? De fet, tenim una de les professores, que és l'Elisabet, que és Wolfie de Master, és una de les professores i és fantàstica com fa les classes i és una jugadora espectacular.
Jo ja m'imagino a casa dels Puigneró els caps de setmana fent partides familiars o què?
Bé, de tant en quant. De tant en quant. El que passa que, com et deia abans també, no? La gràcia dels escacs també és que els nens de seguida et guanyen, no? Cosa que no passa en la majoria d'esports. Aleshores és divertit doncs, veure com el teu fill o la teva filla ja, doncs, et guanyen i sense cap mena de pietat, no? Vull dir Que bé, sí, de tant en quant doncs, fem alguna partida a casa i ens ho passem bé, sí, sí.
I hi ha referents del món de, dels escacs? Ho dic perquè precisament a Sant Cugat n'hem tingut un que ja no està entre nosaltres, l'Arturito Pomar, el nen de, del franquisme, no?
El prodigi, sí, sí.
I jo no sé si, si heu parlat als vostres joves d'aquesta figura, entre altres.
Bé, de l'Arturo Pomar, la veritat és que no n'hem parlat gaire, eh? També és cert que són molt petits i tampoc doncs, sabríem de què els hi parlem, no? Però sí que, a més, amb el seu fill, amb l'Eduard, doncs, tenim molt bona relació i de fet, ara el seu fill està en un club d'escacs per allà a València, no? I anem parlant sovint. Els nens, la veritat és que els referents que tenen principalment són els seus professors, no? Sí que, doncs, bueno, Magnus Carlsen, no? Doncs sí que hi ha alguns jugadors, o el Faustino Oro, no? Que és un nen prodigi que tenim a Catalunya, a més, no? Que és argentí, però que ha vingut a viure i a jugar a Catalunya. Sí que tenen alguns, o coneixen, no? Alguns grans jugadors, però principalment els seus referents són els professors i creiem doncs, també que està bé que sigui així doncs, perquè és algú que tenen més
proper,
més
no?
Proper no? I aquí doncs, escolten, no? Perquè nosaltres, els pares, doncs, els diem moltes coses, però no ens fan massa cas. En canvi, doncs, quan els diu el professor, doncs, normalment fan més cas.
Hem parlat al principi del primer any, el primer aniversari. Jo no sé si esteu pensant en fer alguna cosa, alguna celebració...
Bé, fas bé de dir-m'ho.
No te'n recordaves?
Sí, sí. El que passa és que, saps què passa? Que anem tan liats amb tantes coses que no hem tingut temps de pensar-hi, però sí, segurament doncs, intentarem fer alguna cosa. Però ara tenim la minicopa i el campionat per equips, que juga a Calella el dia 1, 2 i 3 de novembre, i estem doncs, molt centrats en això, amb les noves altes que estem tenint. Doncs hem aconseguit obrir o fer classes de dimarts a divendres, no? que semblava impensable fa un any.
On les feu?
Doncs el dijous i divendres ho fem al Xalet Negre i dimarts i dimecres al Gerber d'Orlac. Gràcies, doncs, novament, a que l'Ajuntament doncs, ens facilita molt les coses i dels quals estem molt agraïts. I és possible, no? Estem ja doncs, mirant de veure si aconseguim algun local que sigui nostre, però bueno, encara és aviat, però sí que és un somni que tenim tota la gent del club i que esperem doncs, que pugui ser una realitat doncs, potser ja aquesta temporada.
Doncs escolta, Ramon, si no ens veiem el 10 de novembre, aprofito ja per felicitar-vos per aquest primer any de vida i segurament que per bastants més.
Esperem que hem vingut per quedar-nos i per ser un referent dels escacs al Vallès i amb això treballem. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies, Ramon. Hem parlat del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat amb el seu president. Arribem al final del programa d'avui. I ara sí que arriba el final del Faves Comptades d'aquest dimarts. Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, demà més a partir de les 10 i 3 minuts. Acabeu de passar molt bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.